RAC+1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Nena, perdóname. Me pasé de trago si yo no sé qué hablé. No te quise prometer. Te dije te amo pa poderlo hacer. Te mentí.
Un estudi de Save the Children diu que la majoria d'adolescents comencen a veure porno als 12 anys, però hi ha infants de 6 o 7 anys que ja s'han trobat amb vídeos sexuals.
I en una societat on encara falta tanta educació sexual, la canalla recorre al porno per aprendre què és follar. I els efectes d'això en els adolescents poden ser devastadors.
Fa un parell d'anys es va emetre un capítol de Salvados amb Jordi Évole i un grup d'adolescents que li explicaven com pateixen els efectes del porno quan descobreixen el sexe.
Lo que nosotras vivimos día a día se ve la influencia de este porno machista. Yo me he encontrado con gente que de repente, yo qué sé, te coge del cuello que parece que te va a matar ahí, ¿sabes? En plan, no, te empieza a pegar azotes que dices como de un...
De que le gusta claro, verte sufrir, sí, a lo mejor, o que le gusta ver como...
Sí, sí.
¿Pero os habéis encontrado con parejas que han buscado eso? ¿O con un rollo de una noche que ha buscado eso?
Y es tanto, que para mí yo casi es más todos, la mayoría.
Casi todos, en plan, es como que lo que te tiene que gustar.
Évole els pregunta què fan quan es troben amb això i les respostes són demolidores.
¿Qué hacemos? Callarme, no sé. Pues sentirme como un objeto, sí, como una mierda y callarme.
Es que es tan normal que claro, ya te claro. Tiene que gustar. ¿Qué le vas a decir? No hagas esto. O sea, lo que te está pasando por la cabeza tú no sabes cómo decírselo. Y la gente no es consciente, pero pasa demasiado. O sea, claro, es que sí, muchísimo, es que no tendría que pasar.
Avui parlem dels efectes del porno en els adolescents amb Anna Sàlvia, psicòloga especialista en salut i educació sexual. Anna, gràcies per ser a la revolució sexual.
Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Anna, quan es parla de la influència del porno ara en els infants i adolescents, hi ha qui diu aquella frase de tots hem mirat porno i ens ha anat prou bé, no n'hi ha per tant. Què en penses quan et diuen això?
És la típica frase i jo crec que és una frase que s'utilitza en molts altres àmbits de la criança i de l'educació també. El porno que nosaltres veiem als anys 70, 80 i 90 i fins i tot principis del 2000 no és el mateix que s'està mirant avui en dia i a més el fet de que es pugui veure per internet ha canviat moltes coses, no? Que es pugui veure online. D'entrada el que més em preocupa són tres coses. Una, que s'ha reduït moltíssim l'edat de primer contacte amb el porno. Jo em trobo que anant a treballar a les escoles, a 6è i a 5è, ja em trobo que el porno està present a la classe. O sigui que hi ha un bon nombre d'alumnes que ja n'han vist, que ja han tingut aquest primer contacte. Llavors aquest seria el punt 1. Punt 2, que ha augmentat moltíssim el consum en l'adolescència, és a dir, en el nostre cas havíem tingut contacte un dia i potser fins al cap de dos anys no veies un altre vídeo o potser els que més era un cop al mes. Avui en dia estem parlant de que l'accés és tan fàcil que en el moment que tenen accés a internet amb el seu mòbil o abans fins i tot amb la tablet o amb l'ordinador, poden veure tant com vulguin, no? I que el consum sol ser setmanal i diari. Uh-huh. I finalment que el tipus de vídeos que trobem són vídeos amb continguts molt més violents que els de la nostra època. Perquè com que hi ha tant i tants de vídeos en aquestes pàgines web, necessiten fer-la molt grossa per cridar l'atenció, no? Llavors els continguts també són una mica diferents.
Tu expliques que en alguns casos poden tenir fins i tot menys de 6 anys les criatures que les famílies estan preguntant, no, per aquest tema. És així? Hi ha nens tan petits que ja tenen accés?
Sí, diríem que no és el més habitual. El més habitual sol ser a partir de 8 anys, no, quan ja poden escriure. I igual que nosaltres buscàvem paraules al diccionari, doncs ells busquen paraules al Google, no, i busquen informació al Google. El que no poden preguntar a casa i el que no poden preguntar als mestres, els hi pregunten al senyor Google. No? Però els més petits, sí. Em trobo famílies que s'han trobat que la mainada molt petita ha tingut aquest primer contacte, no? Fins i tot això amb 4, 5, 6 anys molt abans de saber escriure, no? Que és el que sorprèn.
I criatures tan petites, com tenen accés al porno?
De vegades no sabem com han arribat fins allà. Sovint és que estan sols a internet i van d'un lloc a l'altre i si els hi obre una pantalla, se'ls hi obre un anunci, vés a saber. O de vegades és perquè hi ha un cosinet més gran i estan en un grup que hi ha nens més grans que ho estan mirant. El que veuran els nostres fills i filles no és cap tipus de porno alternatiu, que n'hi ha molt, sinó estem parlant de porno mainstream, dels vídeos més visitats i de les pàgines pàgines web gratuïtes més visitades. El que es trobaran és porno heterosexual mainstream.
Ah, dius que en el cas d'infants i adolescents, el poder que té el porno sobre la seva sexualitat és gegantí. Podem dir que avui dia el primer educador sexual és la pornografia, Anna?
Sí, per dues raons. Primer de tot, perquè un vídeo val més que mil paraules. Vull dir que té molt de pes, no?, el veure-ho directament. Però, a més, encara que ens sembli estrany, a dia d'avui els infants segueixen tenint molt poca educació sexual. Llavors, quan arriba el porno, a mi m'agrada explicar que es troba com el calaix mental on hauria d'estar ple de contingut sobre sexualitat, se'l troba buit. És a dir, des de la família i des de l'escola no s'ha explicat bé què vol dir fer l'amor, o no s'ha explicat mai fins i tot què vol dir fer l'amor, no? Llavors arriba el porno i pot omplir aquest calaix, aquesta definició, perquè no hi ha hagut una definició prèvia.
A les teves xerrades, Anna, fa servir la metàfora de l'extraterrestre que descobreix què és el sexe. Ho pots explicar, això?
Sí, és un exercici que fem per posar-nos al lloc dels infants i dels adolescents. El que explico és que els hi faig fer l'exercici de que són un extraterrestre que està estudiant la conducta sexual humana a la Terra dels éssers humans, i com que no té pressupost, ho ha de fer a través de vídeos porno perquè no pot viatjar fins a la Terra, no? I aquest extraterrestre, que no sap res sobre la conducta sexual humana, s'informa i aprèn què vol dir fer l'amor a través del porno. I això és el que els hi passa als nostres fills i filles, no? De que ningú els hi ha explicat bé què vol dir fer l'amor, i serà el porno el que els hi explicarà.
Repassem una mica com explica el porno, per exemple, què és fer l'amor i com són les relacions sexuals. Què diria aquest extraterrestre sobre les relacions humanes, no? Per exemple, tu expliques que l'home és subjecte i la dona és objecte sempre, no?
Sí, correcte. Veiem unes diferències de gènere molt fort, no? Si poguéssim explicar de què va un vídeo porno així en general, el que podríem dir és que és un home que té un desig sexual que tu saps que satisfarà amb una dona o diverses dones, no? I la dona simplement és aquest objecte que es deixa ser penetrat i que fa el que li diu l'home. Això ho veiem claríssim en la gran majoria de vídeos. I en el que el desig de la dona no importa, no? El que és important és el desig de l'home. I fins i tot com acaben els vídeos, que sempre és amb l'orgasme i amb l'ejaculació de l'home, també ens ho explica clarament, no? Que és l'important. Baby, I just wanna be yours, I wanna be yours, I wanna be
yours, wanna be yours. Això seria el que aprendria un nen que està veient porno. També, per exemple, que la violència contra les dones és una manera perfectament vàlida d'excitar-se i que el seu no té cap valor, per exemple, no?
Sí, aquest tema és molt preocupant, no? El que comentava al principi, de que la violència ha augmentat moltíssim en els vídeos porno, ja hi era abans, però ha augmentat moltíssim, i ens trobem molts vídeos en el que no es parla de violació en el títol ni en la categoria, però realment el que està passant en aquell vídeo és una violació. O sigui, s'està representant una violació en el que la dona diu que no i l'home segueix i la dona és penetrada sense haver donat el seu consentiment. I el que confon més és que aquesta dona acabarà cridant de plaer, no? I llavors el que veiem és que hi ha una gran confusió en el porno, hi ha una gran confusió en la nostra cultura i en la nostra societat entre què és tenir relacions sexuals i què és violència sexual. I per això és molt important que posem molta atenció en diferenciar tenir relacions sexuals, i ho diré amb argot, que és follar, i que és violència sexual, perquè, per exemple, en aquests vídeos ens trobem me follo a mi amiga, no?, per exemple, i tu mires el vídeo i el vídeo no, allò no és follar, allò és una violació, perquè l'amiga ha dit que no, o l'amiga està absolutament borratxa, o l'amiga està dormint, no està conscient per poder donar aquest sí, i tot i així l'altra persona practica conductes sexuals en aquesta persona, no? I això és una violació. I a més, el que tu comentaves, no? De que el fet de que tu masturbis mirant aquests vídeos en els que es representen violacions, el que fa és que s'erotitza la violència contra les dones. Això el que vol dir erotitzar és que cada cop et resultarà més excitant, però sí que em sembla preocupant aquesta erotització tan gran de la violència, i que afecta tant els nois com a les noies. Doncs els nois s'emmirallen en el rol masculí i en aquest rol que agradeix, no? I les noies també erotitzen aquesta violència.
No només això que dèiem d'erotitzar la violència, sinó que també una cosa que afecta directament els més petits, que són els abusos sexuals, per exemple, dins de la família. Hi ha molts continguts pornogràfics en els quals s'erotitza l'abús sexual entre membres d'una mateixa família.
Sí, quan comences a estudiar aquest tipus de pàgines, crida molt l'atenció el gran nombre de vídeos en els que hi ha continguts d'aquest tipus, no? Hi ha representacions de padrastres que tenen relacions sexuals amb les seves fillastres, o de pares a filles, germans amb germanes, homes que representen el pare o el padrastre, o el tiet, que tenen relacions sexuals amb membres petits de la seva família, normalment noies. I sí, això també és una erotització dels abusos sexuals a menors, que és molt preocupant. Un altre tema és que la qüestió de l'edat, no? Que veiem en tots els vídeos homes de totes les edats, i en canvi les noies que la gran majoria de noies que apareixen en els vídeos porno mainstream són noies molt joves. Estem parlant de noies de, si tenen l'edat, 18, 19, 20, 21. Ja si vas a l'apartat de dones madures, et trobes dones de 30. En canvi, en el cas dels homes no és així. Poden haver-hi homes de totes les edats.
El més important en una relació sexual, en el porno mainstream, és l'ejaculació masculina. Per exemple, petons, carícies, abraçades, tot això és com que no existeix, no?
Sí, això també és interessant, no? Com el porno explica què s'ha de fer quan fas l'amor. I això és un tema que els interessa molt als adolescents, no? Perquè ells no han fet mai l'amor, no han vist mai a ningú fent l'amor, i es pregunten, bueno, i què hauré de fer, no? El dia que... Com s'aprèn això? Busquen porno per masturbar-se, però busquen porno per aprendre a tindre relacions sexuals. I el que veiem en el porno és penetració. No veiem carícies, no veiem abraçades, no veiem petons, tota aquesta altra part no surt.
No veiem tota aquesta altra part, i a més, tot és molt fàcil, no? Perquè no existeixen les infeccions de transmissió sexual, ni els embarassos, ni la gent no s'excita lentament, sinó que tots estan excitats sempre, tots estan dilatadíssims.
Correcte, sí, això és molt interessant també, no? Com les ereccions de penis que veiem en el porno sempre són completes i molt, molt, molt robustes, i no veiem cap moment un penis que baixi, que pugi, que torni a baixar, que això és el que passaria a la vida real. I en el cas dels anus i de les vagines sempre estan dilatadíssimes, no? I això tampoc és així a la vida real.
Una de les pitjors conseqüències de tenir aquests referents sobre el sexe és que la canalla ho agafi com a exemple i que normalitzin, doncs, comportaments sexuals violents, que és el que estàvem dient.
Sí, fa uns mesos la policia espanyola va fer una operació molt impactant contra la pornografia infantil, que va ser molt preocupant perquè es van identificar 51 persones i 45 d'elles eren nois d'entre 14 i 17 anys, menors d'edat. De fet, els policies van comprovar que aquests joves havien viralitzat 3 vídeos duríssims i molt greus, com ara la violació d'un nadó i d'una nena de 3 o 4 anys.
Cecília Carrión, cap del grup 3 de protecció al menor de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la policia espanyola, que va portar tota aquesta operació, ha explicat a la Revolució Sexual que els menors identificats i alguns detinguts es passaven aquest tipus de material sexual de forma habitual.
Estos menores se encuentran dentro de grupos de WhatsApp o de Telegram principalmente, donde, bueno, el contenido habitual de distribución entre ellos y sus amigos, pues bueno, es este tipo de contenido, ya no solo material pedófilo, sino pues material violento, material degradante, calificado como gore. Esto es muy preocupante porque al final este tipo de material se está convirtiendo en material de consumo diario para los más pequeños. Estamos hablando de menores que son de familias normales y corrientes, niños que van al colegio, que van al instituto, incluso buenos estudiantes, donde, bueno, pues los padres se quedaban alucinados de tener conocimiento de que su hijo tiene ese tipo de material en su poder y que encima lo distribuye o lo almacena pues de una forma pues alegremente, como si fuera cualquier otro tipo de vídeo sin ningún tipo de contenido ilícito.
Què et sembla, Anna, la distribució de vídeos violents i fins i tot de pedofilia? També pot ser una derivada de tot el que estem parlant, del fet de no tenir referència a educació sexual?
Totalment. Per desgràcia, no em sorprèn aquestes declaracions i aquesta notícia no em sorprèn. Necessitem que les famílies i l'escola parlin sobre el porno amb els nois i noies a partir de 5è, perquè amb un 6è ja ens ho trobem, parlar amb ells. O sigui, ells tot això ho estan vivint sols, no reben cap acompanyament, no expliquen res a les famílies perquè tenen vergonya i perquè la família no ho volia fer així, però no ha parlat de sexualitat des que són petits, per tant aquest canal està tancat. A la que obres el canal i els hi comences a explicar coses, ells s'obren i ells documenten i necessiten acompanyament.
Cecília Carrión, la cap d'aquesta operació de la policia espanyola contra la pornografia infantil, també explicava que els joves que passaven aquests vídeos no empatitzen gens amb el que li està passant a la víctima del vídeo.
No són conscientes de la importància de los hechos muchos que se visualizan en esos vídeos. Es como que no empatizan con que es una situación violenta que ha vivido un menor en algún momento de su vida. Están acostumbrados a todo. Han normalizado la violencia, han normalizado la sexualidad. Entonces, claro, para ellos es quién es el que tiene el vídeo más fuerte o quién encuentra pues la burrada más grande en internet.
Com pot ser? Com poden arribar fins a aquest punt de no veure que és gravíssim estar violant un nen o una nena petita?
Sí, és difícil d'entendre, però l'adolescència de vegades té aquestes coses, no? De que coses que els adults ho veiem molt clar, ells estan en aquest moment trencant, van molt perduts, són nens amb cos de gran. Passa amb això i passa amb les motos i passa amb les substàncies, amb les drogues, passa amb moltes coses. Jo diria que això és la punta de l'iceberg, o sigui que la majoria d'adolescents no els hi passa. Això és un grupet i que és preocupant i que pot ser el teu fill, perquè em sembla molt interessant el que comentava, que és que no ens hem d'imaginar que són adolescents problemàtics, sinó que de vegades són doncs, l'adolescent, això, el que treu més bones notes, el que està més ben vist dins de la classe, pot ser el teu fill, per això és important que en parlem i que els ensenyem a empatitzar, no només amb el tema del porno, sinó amb qualsevol tipus de violència.
Tu, Anna, expliques a les famílies què podem fer perquè el porno no es converteixi en el referent i en l'educació sexual de les criatures, dels infants, dels adolescents, i hi ha tres punts bàsics que expliques. Un d'ells és que l'educació sexual comença just després del naixement. Però això què vol dir? Com es fa educació des de tan petits, des de que naixen? Perquè, clar, traslladar-ho al dia a dia és difícil.
Sí, la qüestió és que els éssers humans tenim sexualitat durant tota la vida i ja aquesta sexualitat es manifesta des de que som petits, des del naixement i des de que estem a dins de l'úter matern. I hi ha ereccions, hi ha sensacions en els genitals, també hi ha tot un aprenentatge de com funciona el món, què vol dir ser home, què vol dir ser dona, com es fan els nens... Vull dir, aquest infant ho està aprenent tot i tot vol dir també la sexualitat. Doncs la tendència en la nostra cultura és a silenciar tot el que tingui a veure amb la sexualitat, de manera que ells es fan preguntes que no reben resposta i que moltes vegades no ens les poden arribar a fer perquè ja s'ha tancat el canal abans. I, de fet, és un moment molt bo per fer educació sexual, primer, perquè ells tenen la necessitat d'entendre el món i de conèixer el seu cos i d'entendre tot això que els hi passa, però per altra banda, perquè com que acaben d'arribar, encara no tenen cap tabú, no han après que parlar de sexualitat està mal vist o que és difícil o que fa vergonya. Si nosaltres els hi parlem del penis, per ells el penis és igual que l'orella, no tenen cap limitació. En canvi, aquesta limitació, si no en parlem durant la primera infància, a poc a poc serà cada cop més difícil, no?, a mesura que es van fent grans. I cal que revisem per què no els hi expliquem res sobre què vol dir fer l'amor quan són petits, quan ells acaben, la majoria acaben de ser concebuts en una relació sexual, no? Com és que no parlem d'una cosa tan bonica com les relacions sexuals? Simplement hem de preguntar-nos, com a generacions de famílies i de professionals, per què no n'estem parlant. I aquí tenim una història, no? Una història de repressió sexual molt forta i molt recent, que considerava que fer l'amor era pecat i, clar, això encara ens pesa moltíssim i ens limita a l'hora de parlar amb els nostres fills i filles.
I específicament sobre el porno, en quin moment se n'ha de parlar a casa i què s'ha d'explicar?
Jo donaria una bona educació sexual, que seria això, aquesta idea que comentava de tindre el calaix ben ple i que sigui la família i que sigui l'escola qui defineixi què vol dir fer l'amor. I quan arribi el porno, arribi als 8 o arribi als 6, si arriba abans, o arribi als 14, es trobi que aquest calaix està ple i que aquest infant o aquest adolescent pot tindre una visió crítica sobre el que està veient. Que es pugui dir, però si això és una violació, aquí he vist un vídeo que deia follar, però això no és follar, això és una violació, no? Que es pugui qüestionar el que està veient, o si es trobés un vídeo com aquests que comentàvem on realment hi ha pedofília o hi ha violència extrema, que sigui capaç de dir, això ho he d'explicar als meus pares i ho hem de denunciar a la policia, no? Que pugui tindre aquesta visió crítica. I això ho treballem donant una bona educació sexual des de que són petits i seguint-la donant durant tota la infància i adolescència.
Tu dius també que hem de limitar l'accés al porno. Com recomanes fer-ho, Anna?
Sí, com que el porno actualment ve a través d'internet, estem en aquest moment que ens hem de qüestionar, no només pel tema del porno, sinó per com afecta a les relacions familiars, als nivells d'addicció, a les pantalles, bueno, un munt de coses, no? L'entorn, ens hem de preguntar quina relació volem que els nostres fills tinguin amb l'internet, no? Que per mi no s'hi val que puguin tindre accés a totes hores perquè és deixar-los al mig de Nova York sols. Vull dir que hi ha d'haver-hi una restricció per edat, hi ha d'haver-hi una restricció en el temps de consum i s'ha de començar a revisar. Estem en aquest moment de començar a aprendre què en fem, no? D'això que ara tenim entre les mans. Llavors, el límit a l'accés al porno passa per el límit a l'accés a internet. Amb la mainada més petita seria no deixar-los mai sols davant d'una pantalla amb accés a internet, i això és no tan sols pel porno, sinó per tota la gran violència que hi ha i tots els continguts que es poden trobar que no són per la seva edat. I a partir de que ja són adolescents, ens podem preguntar si volem tindre el wifi obert tot el dia o l'apaguem unes hores, o si poden utilitzar pantalles o no dins de casa. El control del porno és a partir d'això. També podem posar bons sistemes de control parental, de bloquejadors d'anuncis, és una mica fer-ho tot, no? Però no podem pretendre que el control parental ens pararà tots els continguts no desitjables. Llavors, aquí m'agradaria puntualitzar que l'objectiu no és que el teu fill no vegi mai a la vida porno, això és impossible en el món en el que vivim, és un objectiu que és irreal, ja no cal ni que ens el plantegem, perquè si no ho veu a casa, ho veurà a casa del veí, i si no el dia que tingui mòbil és el primer que farà. L'objectiu és reduir el consum i també augmentar l'edat de primer contacte. Aquest seria l'objectiu.
Hem parlat del consum de porno entre infants i adolescents amb Anna Sàlvia, psicòloga en salut i educació sexual. Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos a la Revolució Sexual.
Fantàstic, un plaer.
La Revolució Sexual, amb el suport de sexydream.es.
Avui, per acabar, us proposem un llibre, Tu cuerpo mola, aprende a descubrirlo, de Marta i Cristina Torrón.
És un petit llibre il·lustrat per a nenes a partir de 9 anys que explica el cos femení de manera molt clara i divertida perquè aprenguem a estimar-lo.
Com funcionen les hormones sexuals? Saps com és la teva vulva? Saps que no és cert que amb la primera relació sexual amb penetració es perdi la virginitat?
Les autores responen a aquests i molts altres interrogants i guien les lectores a explorar el propi cos. Tu cuerpo mola, aprende a descubrir-lo, s'acaba de publicar amb el segell Montena.
I amb aquest llibre us diem, com sempre, salut
i bon sexe.
RAC més 1 i sexydream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores. Embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.